Roda de premsa amb la presència d'Eduard Voltes, el secretari de Cultura de la Generalitat, el regidor de Cultura de l'Ajuntament, Gavi Serrano, i el director de l'Institut Català d'Indústries Culturals, Antoni Lledó. Òbviament, a més del director del festival, Àngel Sala, que hi declarava per TV3 que el festival cada cop s'encara més al tipus de públic jove. Ja ho estava, però encara d'una forma més decidida. Joan, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç. Efectivament, diguem que el festival que comença demà amb aquesta pel·lícula Mirrors, Espejos, doncs cada cop està més, torna a estar cada cop més encarada cap a la fórmula del fantàstic, un fantàstic amb mig terror o sense terror, però fantàstic plenament. Fins i tot un periodista li preguntava a Àngel Sala si no seria el moment de replantejar-se el nom del festival, perquè Festival Internacional de Cinema de Catalunya no inclou el terme fantàstic com sí que l'incloïa abans, i bé, això va motivar també Antoni Lledó de dir el que probablement és la novetat, la notícia d'ahir, aquest fet que la Generalitat o el patronat de la Fundació, que en el fons doncs, està encapçalat per la Generalitat que organitza el Festival de Cinema, s'està plantejant un pla estratègic que doncs, ha de replantejar moltes coses al voltant d'aquest festival, un festival que en principi funcionava o funciona, però que la Generalitat doncs, ha decidit replantejar-se'l. A partir d'aquí, més preguntes que respostes, i bé, i això en certa mesura va descafeinar el que era fins ara el fet que aquest festival doncs, artística o artísticament funciona perfectament. Aquest any doncs, se celebrarà el 40è aniversari de 2001, una edició en l'Espacio. Se li donarà un guardó pòstum a Stanley Kubrick en les mans de la seva dona. I a més d'això, doncs...
El públic funciona, hi ha públic fidel...
Sí, no? Mm-hmm. que els hi va... En això va perfectament, només sembla ser que això sí, la crisi es començarà a notar aquesta i probablement l'edició de l'any que ve amb un descens important dels patrocinis, i això, doncs, no sabem si és això el que ha motivat a la Generalitat. Caldrà preguntar també als gestors sitgetans del festival, en aquest cas l'Ajuntament té una participació també important a la Fundació, mm-hmm. Doncs exactament en què ha de funcionar aquest pla estratègic. Antoni Lledó no va voler dir gaires coses a la roda de premsa, després hem trobat una nota de premsa d'Europa Press on diu moltes més coses de les que va voler dir ell.
Bé, sobretot esmenta el mot descentralitzar, i en aquesta descentralització s'esmenten les poblacions de Lleida i de Vilanova, però no es diu res més. Estranyaria també una descentralització a 8 quilòmetres de distància, que de la mateixa forma es pot descentralitzar el festival a Castelldefels o a Olivella, però esclar, ens estranyava trobar això a Lleida i Vilanova, però és l'únic mitjà, almenys de tots els que hem vist, que assenyala dues poblacions fora de Sitges com a, no direm no, que seus del festival, sinó que es facin projeccions del festival.
Això que bé, la nota d'Europa Press també fa esment d'anar cap al públic dels videojocs, etcètera, etcètera, mm-hmm. Una cosa que tampoc Antoni Lledó durant la roda de premsa no va esmentar.
És comenta, diguem-ne, que l'assistència a les sales de cinema és cada cop menor i que el lleure de molta gent jove està ara canalitzat a través d'altres mitjans audiovisuals i que per tant s'haurà d'anar o s'haurà d'insistir. Per això no es va dir en la roda de premsa.
És que per això crida l'atenció que a la roda de premsa públicament no volgués dir res i que després en un mitjà doncs, tingués ganes de parlar al senyor Lledó. Més enllà d'això, doncs, el que deia Àngel Sala, que va dir textualment, per començar la seva intervenció, que el fantàstic està de moda, com sempre que hi ha crisi. És a dir, que quan la societat passa per una crisi, el fantàstic és el que està més en boga. I a partir d'aquí doncs va anar fent una anàlisi de les diferents propostes de revisionisme de clàssics, d'un cinema asiàtic que si fa un temps estava de boom, ara està canviant i fins i tot doncs, s'està revisitant a ell mateix el cinema asiàtic, i es podrà veure aquí el millor cinema europeu, i dintre d'aquest millor cinema europeu, cinema català, cinema espanyol de qualitat, de factura important, i més enllà d'això doncs un festival de públic i de talent jove, pel·lícules de guerrilla, va dir Àngel Sala, i més enllà d'això també aquelles seccions habituals. Tot això acabarà el 10 d'octubre amb una mena de processó de zombis que començarà a l'hotel Melià Sitges i acabarà baix a la Fregata amb, amb una mena de concert o... Tampoc van explicar gaire cosa, però sí que ens van passar un tràiler, aquest.
Un segundo, enseguida la atiendo. Pues usted dirá.
Tengo reservada habitación para el día 10 de octubre.
¿Viene solo usted?
Yo y muchos zombies más.
¿Muchos? ¿Tal vez 200? ¿500?
Muchos zombies más. Cientos, miles. La mayor concentración de muertos vivientes del mundo.
Muy bien, firme aquí. Disculpe, ¿se le ha quedado esto?
Tranquilo. Uso pluma.
It's back, Zombie World. Viernes 10 de octubre en el Festival Internacional de Cine de Sitges.
Era la mal que havia quedat?
Era la mal que havia quedat.
En el taulell de la cafeteria, eh?
No és la cafeteria, sinó és el taulell de, del registre de l'hotel Melià.
Ah, entesos. Sí. Em pensava que era una cafeteria perquè havia vist... No, és
el taulell de registre de l'hotel Melià Sitges.
D'acord, que si costa un zombi i allà li queda la mà, perquè clar, està fet una calamitat aquell, aquell home. En fi.
Doncs això, bé, no, es veu que la cosa tindrà la seva... El director George Romero, el de La Noche de los Muertos Vivientes, doncs serà el que donarà el tret de sortida en aquesta...
Aquesta espècie de matinada de zombis,
No matinada, a les 7 de la tarda, em sembla que és.
A les 7 de la tarda,
sí,
oh,
és una hora...
Si encara se'ls poden trobar a la botiga.
Sí.
Ho explicarem. Espera'm. El divendres 10, eh?
Aquí
el divendres 10, sí.
Friday, sí, a les 7 de la tarda.
Oh,
Edifici Miramar, qui diu, però bé.
Que surten i es passegen, eh? Hi ha un recorregut per aquí ficat?
Sí, correcte. No surten del Melià, surten de l'edifici Miramar.
D'acord. Ah, aquí sí.
Carrer Major, cap de la vila.
Sí. I al final, això és... Al final, no ho diu, però ens anem
la,
més
la
enllà
fregata,
de la...
No?
Sí, gairebé l'Avinguda Sofia. Sí. I comencen des del Miramar, a l'Ajuntament, a l'Església, el Retiro, el Monument al Greco, la Sirena, o sigui que passaran per allà una comitiva de zombis.
No, jo ho explicarem, perquè això és el divendres de la
setmana.
Això el
divendres dia 10.
Però això crida bastant l'atenció. Més enllà d'això, doncs, el que comentava en Àngel Sala, que doncs, va dedicar, com sempre, el seu temps a explicar el que considera més destacat d'aquesta edició del festival.
Bueno, el festival comença el dijous amb la projecció de la pel·lícula Mirrors, que es titularà Espanya Reflejos, una pel·lícula de l'Alexander Aja, que és un fill de Sitges. Fa anys ja, en el 2003, el festival va descobrir a un jove francès una mica boig que va fer alta tensió i va deslumbrar i a vegades també disgustar molt a la gent, com un final molt polèmic, però Alta Tensió se va convertir en un dels èxits del 2003 a Sitges i després Alexandra ja va presentar Les Colines Tienen Ojos en els cinemes de tot el món com un rotund èxit. Ara torna a Sitges en persona per presentar la seva pel·lícula més ambiciosa, més cara, que és Mirrors, un remake d'una pel·lícula que també van tenir a Sitges, que és A l'altre lado de l'espejo, una pel·lícula coreana, a la que no se sembla res. És a dir, és un remake pràcticament exclusivament en nom i en forma, però en l'argument lo ha canviat. És una mena de tornada al resplandor de Stanley Kubrick i al cinema de fantasmes més tradicional que a la pel·lícula coreana. La secció oficial a competició, el festival en general, diem, el que intenta és fer un escaparat de les que són les noves produccions de cinema fantàstic, un gènere que està en auge, està molt de moda, no és una moda, sempre està, el fantàstic no ha tingut crisis greus, però ara que hi ha una crisi precisament en molts aspectes de la societat, el fantàstic s'està ja parlant de que és el gènere que està triomfant de manera clàssica, de manera rotunda en tot el món. L'èxit del Batman en els Estats Units és una mica un reflex de la crisi profunda de la societat nord-americana que necessita herois, necessita jocs foscos per a trobar les solucions a problemes reals, i nosaltres en el festival farem un anàlisi d'aquesta situació mediante sobretot la secció oficial del festival, una secció oficial que sobretot s'ha escollit els títols per la seva varietat geogràfica i la seva varietat temàtica, els posicionaments diversos que hi ha respecte al fantàstic. Són molts, molt diferents. Està el revisionisme clàssic, com pel·lícules com el Let the Right One In, una pel·lícula de vampirs, molt diferent, molt intel·ligent, i al costat de pel·lícules que són propostes absolutament noves, absolutament trencadores i polèmiques, com el Martyrs, pel·lícula que ja s'ha parlat molt i que deixo que la gent la vegi perquè realment és una experiència. Després també tindrem les pel·lícules asiàtiques, les pel·lícules que estan en un moment en què el cinema asiàtic, després d'aquell gran boom de finals dels 90, està canviant, està trobant nous arguments, nous mites, nous, ja no són les dones amb el cabell llarg, fantasmes d'aquestos que tots semblaven una mica. Ara tindrem westerns coreans, és com el The Good, the Bad and the Weird, un homenatge al Sergio Leone, que a més és un homenatge al cinema d'aventures de totes les latituds, una pel·lícula espectacular, brillant i molt, molt divertida. Tindrem també una mica aquesta idea de la globalització, és a dir, una pel·lícula que parla de Tòquio, com és la pel·lícula de Gondry, Carax i Bong Joon-ho, feta per asiàtics i europeus i produïda en França, és a dir, el tema de que el cinema fantàstic i el cinema general trenca fronteres. I tindrem també idees molt pulps, molt populars, molt de culte instantani, sobretot de cinema català i de cinema espanyol. El Sexy Killer, del Miguel Martí, una producció de Mediapro, que ja ha triomfat a Toronto, serà un dels títols catalans del festival, clarament en la secció oficial, i també en posicions culteranes, per què no? El fantàstic és un gènere d'autor, moltes vegades, i ahí tindrem el Mereyes i la seva última, darrera pel·lícula, el Blindness, una adaptació del Saramago, que va inaugurar el Festival de Cannes d'enguany, i també la possibilitat d'una IL, d'una adaptació que el mateix Michel Houellebecq ha fet de la seva polèmica novel·la. A més, completarem aquest panorama de la secció oficial de la competició perquè considerem que tenim una vocació europea. Aquest festival en els últims anys s'ha caracteritzat per presentar el millor del cinema europeu i la completarem amb una sèrie de pel·lícules que hi ha la competició exclusivament del Méliès d'Argent, el Méliès de Plata, que donaran un panorama de que està creixent el gènere fantàstic a Europa. S'estan fent moltíssimes pel·lícules, molt interessants pel·lícules de ciència-ficció, de fantasia, de terror al continent europeu, evidentment també a Catalunya. A més, aquest any tenim la sort d'acollir la cerimònia del Méliès d'Or, que és aquesta final que es fa cada any en un festival europeu de la Federació de Festivals Fantàstics, en la que, a més, ha arribat amb molta força diverses pel·lícules catalanes que podrien convertir-se en la millor pel·lícula europea fantàstica de l'any. L'Orfanato, l'Habitació de Fermat, són exemples que han arribat aquí perquè han triomfat fora de l'estat, fora de Catalunya, i s'han convertit en les favorites de molts espectadors i de molts crítics i de molts festivals fora d'Espanya. La cerimònia del Méliès d'Or també representa la vocació europea d'aquest festival i també tindria que suposar que en Europa se considerasse en respecte en importància al cinema fantàstic per totes les institucions i per totes les estaments que donen ajuda al fantàstic, que se recordasse una mica del gènere que està donant més calés, estem donant més prestigi al cinema europeu en aquest moment, i també de los foros com los festivals especialitzats que li donen cobertura i que li donen espai per a la seva representació pública. També tenen propostes fora de competició, propostes que a vegades juguen en les fronteres del cinema fantàstic en altres gèneres, com el thriller, el cinema negre. Pel·lícules com Rock and Roll, la última de Guy Ritchie, que torna al gran Guy Ritchie de Snatch i de Lock and Stock, el Ritchie que abandona una mica la publicitat de la seva dona i se converteix una vegada més en Ritchie, no en el marit de Madonna, i fa aquestes pel·lícules divertidíssimes, per la vegada molt violentes, molt plenes d'acció, de gàngsters una mica cutres, una mica xungos, però molt divertits, que és Rock and Roll. També en el Transiberian, una proposta catalana, també, feta per a tot el món, en un càsting impressionant, que tindrem la sort de que serà present a Sitges pràcticament en la seva integritat, una pel·lícula que ha tingut un estreno molt important als Estats Units i amb uns resultats de taquilla molt interessants per a ser una producció feta des d'un país no americà. Tenim també pel·lícules de culte instantània en la secció fora de competició, com Repo, de Genetic Opera, jo crec que el nou Rocky Horror Picture Show, una pel·lícula que és un festival, és una pel·lícula per començar a ballar en la mateixa sala, és una pel·lícula molt divertida, i el Jean-Claude Van Damme, JCVD, una mena d'exercici metalingüístic entorn a la carrera, a la desgraciada carrera personal del Jean-Claude Van Damme, feta, interpretada pel mateix Jean-Claude Van Damme. Hi ha un tema aquest any que ens interessa molt, és el tema de la gent jove. Aquest festival és un festival de gent jove, de públic jove, és un festival de talent jove. I això tenim una secció que és el reflex perfecte per a aquesta gent, les noves visions. Tot el festival està imbuït una mica de l'espírit de la gent jove, però les noves visions recuperem, descobrim i apostem per el talent molt, molt jove, a vegades independent i radical. Aquest any el cinema català en aquesta secció, ahir van tenir una posta en escena primera, tenim pel·lícules que he descobert molt independents, de guerrilla absolutament, fetes en aquest país, com Embrión, com el Versus, que demostren que hi ha molt talent i que els productors tindrien que prestar molta atenció a aquestes noves formes de fer cinema, una mica absolutament en la independència absoluta. Quan parlo d'independència, parlo de independència de veritat, no aquesta independència que està suportada per una gran productora o per una distribuïdora. No? Són gent que se pràcticament paga les seves pel·lícules, i Embrión o Versus són exemples que se veuran en la secció Noves Visions, conjuntament amb propostes compromeses. El Fantàstic també pot ser compromès, com Otto, de Bruce LaBruce, una pel·lícula que parla de zombis des d'una perspectiva gay, per un personatge que és una icona de la cultura gay i que serà present entre nosaltres, el Bruce LaBruce, una persona que dona molt, molt, molt de parlar i que serà una de les, suposo, de les presències estel·lars del festival. I també formes de fer el fantàstic més clàssic, el fantàstic de vampirs, de morts vivents, d'un punt de vista molt imaginatiu i trencador. Dead Girl podria ser un exemple, Home Movie, pel·lícules que demostren la força de les noves generacions internacionals en el panorama del cinema fantàstic. Nosaltres sempre, des de fa molts anys, hem prestat molta atenció a dues seccions que ens agraden molt, que tenen una repercussió en la taquilla, en el públic del Festival de Sitges, realment impressionant, que són l'Orient Express i l'Animat. Aquest any l'Orient Express intenta també donar pistes sobre aquest canvi en el tipus de producció asiàtica, la renovació del cinema d'arts marcials en una pel·lícula tailandesa com és la de Chocolat, o una tendència que s'està notant molt en el cinema japonès, que és l'autoparòdia de los gèneres propis del cinema japonès. És a dir, tenim Monster X, una producció que fa paròdia de les pel·lícules de monstres japoneses. L'any passat recordeu que van tenir aquella pel·lícula tan per mi excepcional, que va ser Dai Nipponjin. Monster X és una versió més radical del Kaiju Eiji passat per l'humor, per un dels directors japoneses més radicals i més sorprendents del panorama actual. L'Animat també és una secció que, a part dels curtmetratges, que sempre són clàssics, el tema del curtmetratge Animat ja porta molts anys en Sitges, però també últimament ens hem destacat per els llargmetratges. A part de que tindrem una producció en secció oficial en llargmetratge, que és la última de Mamoru Oshii, Skycrawlers, Animat presentarà les últimes produccions del Kazuhiro Tomo, com Freedom, o Evangelion, o pel·lícules independents nord-americanes que demostren també una nova tendència en el cinema nord-americà d'animació fora dels grans estudis, que jugant a l'animació digital, jugant amb diferents textures d'animació, com són From Inside, Terra, o Sita Sings the Blues, que és una pel·lícula deliciosa, una mena de Bollywood nord-americà feta amb diferents tècniques d'animació. I també per als més extrems, els més valents, els que les agrada la nit, sobretot les agrada la nit i molt, i no els agrada dormir per res, tenim nostra secció Midnight Stream, que és una secció competitiva, que no és posar pel·lícules de matinada de sant i fetge perquè sí, sinó que juguem una selecció que intenta trobar el millor d'aquesta increïble, increïble font de pel·lícules, perquè se fan moltíssimes, a vegades molt dolentes, i nosaltres intentem posar pel·lícules en aquesta secció que siguin també interessants, perquè hi ha una competició. Aquest any, des de propostes absolutament interessants com Splinter o Able, trobem un clàssic, no?, que és el Mojica Marins, el Cedo Caixau, un dels mites del cinema, que a més un mite que va començar a Sitges fa molts anys i que torna a Sitges en persona per presentar la seva nova pel·lícula a los 80 i pico anys, que és Encarnação do Demonio. No? Jo no lo puc pronunciar en el portuguès este tan divertit que lo pronuncien ells, perquè és un brasileiro portuguès, i com la passaren en versió original, és veritat que és tot un espectacle veure aquesta pel·lícula en el seu llenguatge, perquè és divertidíssima i mostra els diferents aspectes, a més el resum de tota una carrera del Cedo Caixao. També farem un apartat de la Espanya més bizarra. Espanya és un país bizarro per naturaleza, i passarem un interessant maratón que demostra aquella tendència que van descobrir fa anys com una pel·lícula, La matanza de Lisérgic, La matanza caníbal de los garrulos lisérgicos, no sé si recordareu, una pel·lícula del desgraciadament desaparegut Antonio Blanco, que va morir poc després de presentar la pel·lícula a Sitges, i recuperant aquest estil una mica gamberro i absolutament divertit del cinema de gènere espanyol més gore i més independent també. Seven Chance, avui aquest any no me olvidaré de Seven Chance, que sempre com no està el Monterde, además, però avui me recordo de Seven Chance, és nostra secció de la crítica en col·laboració amb la Societat de Crítics Catalans. És una secció que li tenim molt de carinyo, i aquest any hem fet un esforç per apropar la secció Seven Chance a lo que és l'espírit del festival.
Fent un resum, com és habitual, a la roda de premsa de presentació del Sitges 2008 Festival Internacional de Cinema de Catalunya, el seu director, Àngel Sala, ho han escoltat. El festival ha advocat, sobretot, al públic jove. Més coses.
Més coses, ràpidament, entre altres coses destacava Àngel Sala, el jurat oficial fantàstic, que estarà format per Fred Williamson, actor i director i productor nord-americà, Marina Anna H., actriu, productora i agent de premsa, Àlex Gorina, director del Festival de Sitges durant 5 anys i crític de cinema, Umberto Lenzi, director, escriptor i guionista, i David Piri, crític de cinema, guionista i escriptor britànic. Més, el Gran Premi Honorífic per Stanley Kubrick, i també Les màquines del temps per Pérez Giner, Linda Harrison, la dona que acompanyava Charlton Heston al planeta de los simios.
Ah, sí?
I que vindrà...
La símia? Vindrà?
No, la símia no, la humana.
La humana?
La que es queda amb ella al final, amb l'escena del final.
Ah, és que no recordo tant l'humana, recordem més la símia.
No,
perquè
l'altra.
Perquè era més novedós, allò,
no.
L'altra.
L'altra, del cabell llarg.
La que sortia al final amb l'estàtua de la llibertat.
Correcte. En Luis Miñarro, en John Carpenter, Nicholas Meyer, Abel Ferrara, Lloyd Kaufman i Charlie Kaufman són els que rebran les màquines del temps i les Maries honorífiques. Però passem ràpidament pàgina. A continuació era Gavi Serrano, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sitges, no hi era l'alcalde, el que doncs mostrava la seva satisfacció per aquesta nova edició del festival.
Jo crec que en nom de l'Ajuntament el que tenim és satisfacció de que torni a la nostra vila el nostre festival, en aquesta 41a edició. Sitges, com sabeu, és una ciutat que vol fer de la cultura un dels seus referents, i per tant aquest any inclús desenvolupaven i creàvem una marca que dèiem Sitges Vila de Festivals, i que per tant és el nostre objectiu anar portant la cultura al nostre municipi. I sens dubte el Festival de Cinema és el festival més important que en aquest moment tenim al nostre municipi, i creiem que ens ajuda a posicionar-nos com a referent a tot el món, i nosaltres que vivim de la cultura i del turisme és un element capdalt, no? I una cosa que creiem que és molt, que ens agrada també molt i que creiem que és molt satisfactòria, és el fet de poder conviure el festival i el poble, perquè moltes seria un error tenint el festival al nostre municipi no trobar aquesta sintonia entre el poble i el festival. Per tant, creiem que iniciatives com la Zombie Walk fan viure poble i fan viure festival. El fet de que durant una nit per molts carrers del nostre poble puguem veure aquests 100 milers de zombis, creiem que això és el que fa poble i el que fa que el nostre municipi visqui el festival com nosaltres creiem que l'hem de viure. Creiem des de l'Ajuntament que tenim un bon producte, que el Festival de Cinema és un festival consolidat, que en els darrers anys, fruit del treball que s'ha fet compartit entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sitges, i amb el suport i l'ajuda de tots els patrons, amb la creació de la Fundació del Festival de Cine, hem donat passos per consolidar aquest producte. Creiem que en aquest moment tenim un festival consolidat, i com deia el secretari de Cultura, el millor festival fantàstic del món, però creiem també que en aquests darrers anys també ha estat el millor festival sense fantàstic de molts jocs. per tant també d'Espanya. I creiem que hem consolidat un festival, hem generat un model important i el que toca és gaudir d'aquesta bona programació que ha fet tot l'equip del festival, gaudir i animar a que tothom, a tot el públic, pugui disfrutar i convertir Sitges 2008 en el millor festival d'Espanya. Gràcies.
11:43, les paraules de Gavi Serrano, satisfet pel desenvolupament del festival. I a continuació, el senyor Antoni Lladó.
Antoni Lladó, el director de l'Institut Català de les Indústries Culturals, que després de destacar una anècdota i una curiosa anècdota amb un taxista de Sant Sebastià, que els va dir que en Sitges sí que hacen ustedes un buen festival, doncs després d'això va venir l'altra gerra, que és la d'aquest pla estratègic, perquè hi ha un nou director general i aquest pla estratègic s'ha de publicar a finals d'any. Temps de crisi, s'ha de plantejar com ha d'anar l'organització, com ha de ser el suport a la indústria i com s'ha de crear la xarxa de distribució del cinema, doncs, a partir d'aquest nou marc de crisi. Això és el que va dir Antoni Lladó, doncs, en la seva primera intervenció.
Simplement dos paraules per explicar exactament què significa la presència de la Generalitat en el Festival de Sitges. En primer lloc, felicitar l'Àngel per l'extraordinària programació que ha fet. Jo crec que sembla estrany pensar que això dura 10 dies. Pel que he explicat, sembla que hauria de durar gairebé 2 mesos, però m'alegro que duri 10 dies des del punt de vista de la Generalitat. No? Aleshores, bé, en aquest sentit, nosaltres estem al Festival de Sitges i ja fa uns anys que se li dona un suport important, perquè creiem que el festival, a part de ser el millor festival del món i també d'Espanya, de fet, venint de Sant Sebastià l'altre dia, al agafar el taxi cap a l'aeroport, vam agafar un taxista especialment motivat pel tema del cinema i ens va preguntar, i vostès d'on vienen? Pues, i nosaltres de Catalunya, i som de Catalunya, i ahí sí hay un festival cojonudo, i de Sitges, i no como esto que es todo glamour y tal. Bueno, pues, hombre, tampoco se ponga así, le pagaremos la carrera igual, però vamos, realment, o sigui que la efervescència del tema de Sitges està no només en l'ambient, diríem, oficial, sinó també a altres nivells socials. Bé, des d'aquesta perspectiva, a part de la notorietat, per nosaltres és important com a plataforma també industrial, no? Perquè és un autèntic caldo de cultiu per una tendència determinada en el cinema. I és un caldo de cultiu que s'aprofita d'altres estratègies i d'altres polítiques que fem des de l'Institut, com per exemple el suport a algunes escoles de formació, com és l'ESCAC, que últimament doncs, ha donat professionals d'un nivell elevadíssim i que han tingut una especial tendència i orientació cap al segment del fantàstic, que és doncs una especialitat que té una trajectòria i una possibilitat de recorregut internacional molt rellevant. Per tant, entenem que des d'un punt de vista industrial, afavorir una plataforma com Sitges juntament amb altres accions a nivell de formació i foment del talent és clarament una política de futur de cara al suport a la indústria del cinema. Al marge d'això, i un cop consolidat el festival des del punt de vista artístic, la programació és evidentment immillorable. Això dependrà òbviament de les collites de cada any, que les pel·lícules siguin més interessants o menys, però això és una cosa en la qual nosaltres no hi podem pas intervenir. El que sí que entenem que per consolidar aquesta gran qualitat artística hem de donar elements de suport importants a l'organització del festival. I en aquest sentit, enguany hem fet un pas important al reforçar, jo diria, l'estructura organitzativa del festival, concretament a l'anomenar un nou director general de la Fundació perquè doni un nou impuls al festival. Nou impuls que s'ha de traduir doncs, en un pla estratègic que probablement es publicarà a final d'aquest any, un cop acabat el festival. Hem de decidir què volem que sigui el festival en el futur des d'un punt de vista organitzatiu, en temps difícils, en temps de crisi, en temps en què la indústria del cinema no és el que era fa uns anys. Com deia l'Àngel, i jo hi estic d'acord, un festival és 3 coses, jo diria 4. Ell ha dit indústria, crítica i públic. No? I jo diria que la indústria té 2 vessants, almenys una, la vessant que seria des del punt de vista més comercial, des del punt de vista d'intentar amb el temps potser impulsar un mercat de ja sigui de pel·lícules o de coproduccions, i d'altra banda seria el tema de transmissió del coneixement. L'IFIC, ha d'estar pendent, i el festival també, de crear un entorn favorable perquè hi hagi doncs, un treball de seminaris i jornades de treball entre els sectors industrials, no només d'aquí, sinó de tot el món. En aquest sentit, voldria precisar i dir especialment l'esforç que hem fet també des de Catalan Films, que com sabeu és el consorci que nosaltres tenim de promoció exterior i que també l'IFIC doncs, és el màxim partner d'aquest consorci. Hem intentat impulsar i hem impulsat de fet dues jornades que crec que seran importants. Una, cinema i videojocs, és a dir, sabeu que les pantalles de cinema cada dia estan més buides i per tant els espectadors s'estan movent cap a altres pantalles i entenem que els videojocs doncs, és un tema que pot ser de futur, per tant el món audiovisual, el món del cinema i els videojocs han de tenir doncs una relació intensa i jo crec que fructífera, i hem promogut la celebració d'unes jornades amb ponents realment rellevants. I després l'altre tema que crec que també és important, en particular en el segment del cine que té aquesta vocació internacional, hem creat també unes jornades de màrqueting internacional per productes. Unes jornades que tenen la seva vessant teòrica però també una vessant pràctica molt interessant, en què rellevants experts internacionals ens explicaran casos específics de com grans pel·lícules han estat venudes a tot el món. És a dir, crec que la nostra indústria s'ha d'aprofitar de les experiències de multinacionals i altres empreses globals que han aconseguit tenir èxit en aquest mercat global. Per tant, entenc que aquest pla estratègic que anuncio haurà de definir la missió del festival, no només en termes artístics, que crec que està perfectament definit, sinó també en termes organitzatius, de suport a la indústria i en termes de creació d'aquest nucli de coneixement i de transmissió d'informació i de networking que crec que totes aquestes trobades internacionals acaben doncs, tenint. En aquest sentit, doncs, seguirem treballant per això, seguirem cooperant amb l'Ajuntament de Sitges, que és fonamental per la bona marxa del festival, i en fi, simplement dir que esperem que aquesta edició sigui un èxit i segur que passareu molta por si veniu.
El director de l'Institut Català d'Indústries Culturals, el senyor Antoni Lledó.
I abans de passar a l'altre tall del senyor Antoni Lledó, res, una anècdota que explicava Àngel Sala també a preguntes d'un dels periodistes. La pel·lícula, la còpia de la pel·lícula 2001 que es passarà aquí a Sitges és la millor de les còpies que resta de 35 mil·límetres. L'original de 70 mil·límetres, tot i que existeix, no es podrà passar perquè pel problema que representava el canviar el projector i canviar la pantalla de l'auditori del Melià, doncs per poder encabir clar, una pel·lícula de 70 mil·límetres. No fa còpies en digital i per tant no existeix cap còpia en digital
com en anteriors edicions del festival que es va passar Blade Runner, per exemple.
Es va passar una edició restaurada en digital. Doncs bé, es veu que la família Kubrick d'això de moment encara no en vol sentir parlar i per tant es portarà la millor còpia de 35 mil·límetres. I a partir d'aquí doncs les preguntes dels periodistes van anar tombant cap a aquest anunci del pla estratègic al que feia referència el senyor Antoni Lledó. Hem ajuntat dues respostes amb una o tres respostes amb una, doncs perquè tot té una certa relació. Per una banda, un periodista preguntava el retorn del nom fantàstic. Antoni Lledó deia que això es podria contemplar en aquest pla estratègic. També parlava d'aquest pla estratègic Gaby Serrano i per acabar, doncs, un altre periodista insistia encara una miqueta més sobre el tema del pla estratègic i Antoni Lledó deia que la reflexió està en curs, que l'estructura està consolidada, artísticament el festival està consolidat, però que de tota manera doncs cal pensar, i especialment apuntava en el tema dels patrocinis, doncs veure com es poden acabar d'ajuntar les peces. Escoltem, per tant, aquestes respostes ajuntades d'Antoni Lledó i Gaby Serrano.
Hombre, yo creo que es un tema obviamente a incluir dentro del plan estratégico, ¿no? Si hay una redefinición de la misión del festival, por ligera que sea, incluirá obviamente el concepto de si el título responde exactamente al contenido o no. Es decir, yo creo que es uno de los temas a considerar. Además, el cinema fantástico com a concepte és bastant ampli, no? I està incloent coses molt diferents, no? Abans teníem potser el membre de terror, ara Fantàstic ha agafat el relleu a la paraula de terror, i ara és el Festival Internacional de Cinema de Catalunya. Per nosaltres és important que sigui internacional i de cinema fantàstic, podria ser de cinema fantàstic de Catalunya, perquè competir en l'àmbit dels festivals de classe A és un objectiu que no ens plantegem en aquest moment, perquè és que estan molt estructurats al llarg de l'any i cadascú té la seva funció i personalitat. En aquest sentit, entenem que l'especialització, precisament en un moment de crisi, pot ser una estratègia rellevant. I ara que nominalment, o sigui, materialment serà cine fantàstic, nominalment no li puc assegurar, esclar. Depèn de les consultes que acabem fent amb tot el sector, perquè és clar, la definició d'un pla estratègic vol dir diàleg amb el sector, no serà un pla estratègic impulsat des del CIM a tothom, no? Sinó que haurem de parlar no només amb els membres dels patronats, sinó amb tots els agents que tenen incumbència en el festival.
És evident que apostem pel cinema fantàstic. Nosaltres creiem que l'especialització de cinema fantàstic ha estat un gran encert, i jo crec que la situació que vivim en aquests moments és perquè hem especialitzat el nostre festival. Com deia el director de l'ICIC, en aquest moment estem en un procés de reflexió, en un procés obert, no? Però no únicament les dues administracions, sinó tots els agents que intervenen en el festival. I per tant, si dintre d'aquest pla estratègic valorem entre tots que hem de fer un apunt en el nom del festival, sens dubte ho farem, no? Però sí que jo crec que val la pena remarcar que la nostra especialització en el fantàstic és un plus.
Si tuviésemos la reflexión hecha, pues yo te lo explicaría, pero como la reflexión está en curso, pues no puedo explicar la intención. No, la idea obviamente es, partiendo de la base de una estructura consolidada, de una programación artística, yo diría que inmejorable, visto las posibilidades de elección que tenemos cada año, y cada año pues yo creo que se escoge lo mejor de lo que hay, pues desde un punto de vista artístico no tenemos nada que yo creo que, bueno, se puede profundizar siempre en la reflexión, ¿no? Y se pueden estudiar detalles y con la dirección artística, lo que sea, pero yo creo que lo más interesante es decir, vamos a intentar consolidar la estructura como tal, y si podemos darle más dimensión, pues le daremos más dimensión. Obviamente llegan momentos más complejos desde un punto de vista de cooperación del sector privado. En momentos como el actual de crisis económica general, la obtención de sponsors principales pues es un problema quizá más complejo que en el pasado. Si tú miras los festivales, o si usted mira los festivales que hay de clase A, normalmente hay 3-4 patrocinadores principales, de los cuales siempre tenemos un operador de telefonía, ¿no? Si ahora vamos a ver cómo está el mercado de patrocinios, veremos que todo el mundo está en retirada y los recortes en las empresas pues se producen en los gastos más superfluos, entonces para ellos, obviamente. Entonces, o bien conseguimos establecer una política de seducción adecuada y somos capaces de convencer a nuestros partners de las ventajas que puede suponer entrar en el festival, o será muy difícil obtener sponsorización. Entonces, obviamente, nos gustaría aumentar en dimensión, y aumentar en dimensión con dos objetivos. Uno, reforzar la plataforma, digamos, de networking y de foros de trabajo, y por otra parte, en la medida de lo posible, dar más dimensión industrial y por supuesto, pues repercusión no solo a la, o sea, repercusión mediática, y no solo ceñida al tema de crítica cinematográfica, ¿no? Entonces, ahí estaría un poco el proyecto, que es el que está abierto pues a un proceso de inputs por parte del sector y de reflexión interna.
La barreja de una pregunta que va anar voltant en l'ambient, però que evidentment no és ara, és un titular nostre aquest, més que en general nostre, en el sentit que reformulacions del festival, ara que parlaven d'aquesta qüestió del fantàstic, vostès recordaran com fa uns anys, per què es va deixar de dir fantàstic al festival? Es va deixar de dir fantàstic en aquella època en què no hi havia producció de cinema fantàstic, i el festival fins i tot es va projectar los 10 mandamientos, que recordem Àlex Gorina, que deia que era una pel·lícula fantàstica. Evidentment, era una pel·lícula fantàstica, però se's desmarcava, no? Per tant, diguem-ne que va haver un moment allò de certa crisi en el sector del fantàstic que va propiciar que, d'alguna forma, com que el festival hostatjava també seccions que no eren pròpiament de gènere, bueno, s'obrís el títol i es digués Festival Internacional de Cinema de Catalunya. Ara que el fantàstic torna a estar de moda, que hi ha una producció enorme, ara potser es torna a plantejar que el festival es torni a denominar fantàstic. I com els dèiem, de tot el que hem mirat, que hi ha molta cosa escrita i molta cosa dita i molta cosa presentada per televisió, el que ens ha cridat més l'atenció és la nota d'Europa Press, la nota que hi havia publicada ahir en l'agència de notícies, i la fem evident perquè Europa Press no és, que us direm, no és un corresponsal de la cantonada, vull dir, és una agència de referència en aquest cas, com pot ser EFE. I diu la nota d'Europa Press que el senyor Antoni Lletó va reconèixer perdó, que li agradaria diversificar el festival, que se celebra íntegrament a Sitges per potenciar l'idea que és de tota Catalunya. Així va advocar per fer cometes, 3 o 4, es tanquen cometes, projeccions de cinema fantàstic a Lleida o a Vilanova perquè també els seus habitants tinguessin fàcil accés al Festival Cinematogràfic Català. És una paradoxa, eh? Perquè, diguem-ne, no sé com es pot defensar, o no sabem com es pot defensar que Vilanova tingui un fàcil accés al festival quan està a 8 quilòmetres de distància. I diguem-ne que de Vilanova a Sitges ens sembla que mai ha estat massa difícil poder-s'hi comunicar. Però això és el que diu Europa Press, que va dir el senyor Lledó en aquest procés de diàleg que començarà després d'aquesta 41a edició del festival, també es posarà sobre la taula la retirada d'espònsors en moments de crisi, com ens comentava en Joan Totosaus. Manuego, deu ser de llegir aquestes coses a vegades. 11:59, Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
Demà tornem amb l'alcalde de Sitges, Jordi Baget, i després amb Armand Franco. En el seu dia vàrem llegir a l'Eco que neix a Sitges una cobla, que és la cobla Maricel. Demà en sabrem més detalls de la mà d'Armand Franco. Tornem demà, que passin un molt bon dia.